l'Eva Díaz, regidor d'Emergència Climàtica i Transició Energètica. Bon dia, moltes gràcies.
Hola, molt bon dia.
Dic que quan aquest matí, a partir de les 6, ja fa unes 4 hores, anunciaven que vindria vostè aquí. Hem demanat a través dels oients que ens enviïn missatges de veu i preguntes sobre el tema. He de dir que és un dels dies que hi ha hagut més resposta per part dels oients a l'hora de formular preguntes, perquè és un tema que... és un tema que no sé si la paraula es preocupa o com a mínim la gent inquieta, no? Diguem-ho així. Això és una proposta, no, ara mateix, de l'ordenança municipal?
És una proposta que està entrant a tràmit, però la idea és portar-la a aprovació, i aquí contem ja amb el suport de la Generalitat, de l'àrea metropolitana. Som 5 ajuntaments del que seríem entre rondes, i la idea és doncs, que es pugui aprovar.
5 ajuntaments? Quins serien?
Seria Cornellà, Esplugues, Sant Adrià, nosaltres i Hospitalet.
Aquesta mesura ja s'aplica a altres ciutats europees, per exemple, a Londres, a París, a Londres, a Berlín, a Amsterdam o a Roma. La pregunta és òbvia, comparativament. El resultat que està donant amb aquestes ciutats, quin és?
Doncs que està funcionant. És veritat que no totes tenen el mateix grau d'impacte, però estem a la part alta a nivell d'impacte, que és que puguem reduir un 20% del trànsit i sobretot podem reduir el vehicle contaminant, i això ens permet doncs, baixar sobretot el que són les partícules que afecten a la salut, que és l'objectiu principal. No està en una mesura de canvi climàtic, que també baixem les emissions de CO2, sobretot és una mesura que el que ve a resoldre és el problema més important de salut que tenim a la ciutat, que és la contaminació de l'aire.
Per què els vehicles de quatre rodes i els creuers no, per exemple?
No, els creuers també. El que passa és que les competències de l'Ajuntament malauradament arriben fins on arriben. Avui podem fer aquesta mesura, però evidentment en el que ha de ser la resposta de qualitat de l'aire, port i aeroport hauran de formar part i, per tant, haver-hi també un pla especial. Això són processos una mica més complexes, però jo crec que no hi ha cap dubte que en aquest mandat haurem d'abordar doncs, quins són els seus plans d'emergència climàtica i de contaminació de l'aire.
Per exemple, amb el tema creuers, què es pot fer amb el tema creuers? Evitar que vinguin creuers aquí, que hi hagin, o que només se n'han entrat algunes companyies que tinguin uns mínims, o com funciona?
Jo crec que el que estem començant a veure és que hi ha certes vectors, no? Això que li diuen el metabolisme urbà, no? Certs elements que tenen límits. I, per tant, jo crec que la idea de que tenim límits i que, per tant, aquests límits els hem de poder fixar, ho vam fer amb el tema del turisme, ho estem fent ara amb el tema de les emissions, doncs segurament haurem de parlar de límits i després haurem de parlar d'adaptació. Doncs com fem millores perquè els impactes siguin menors.
I a l'aeroport, per exemple?
El mateix. Segurament podem parlar també doncs, de quins han de ser els límits de l'aeroport, podrem parlar de quines millores podem fer per reduir l'impacte i després fer mesures compensatòries.
Però menys vols estem parlant, per exemple?
Pot haver-hi un tema de... O menys vols o ficar un topall de dir, mira, doncs el creixement serà fins aquí, perquè això és el que pot aguantar aquest territori, i a partir d'aquí fiquem mesures per pal·liar els impactes i després mesures compensatòries. Si l'aeroport tingués una política de medi ambient cap en fora que compensi doncs, l'impacte que genera, doncs és una altra manera doncs, de poder compensar l'impacte que té aquesta mesura, aquesta activitat econòmica.
Val. La setmana passada la EMB va anunciar que els peatges d'entrada a Barcelona... la possibilitat que hi hagi peatges d'entrada a Barcelona quan s'acabi la concessió del 2021, que es podien transformar en peatges, no?, per controlar la congestió. En quin punt es troba aquesta mesura?
Això estarà totalment en fase d'estudi. Per nosaltres el primer que hem de posar en marxa és la zona de baixes emissions, veure quin impacte té i com, d'alguna manera, com té això afecta l'aire. Però és cert que hi ha un debat doncs, que analitza què passarà en el supòsit doncs, que s'eliminin els peatges i passem a un sistema de vinyeta i si això farà doncs, que hi hagi més trànsit i, per tant, que tinguem de nou doncs, un problema d'accés de trànsit. No? En aquest supòsit, doncs, evidentment, s'ha d'estudiar la possibilitat que hi hagi un peatge de congestió. Però ara mateix estem totalment en la fase inicial que és d'estudi i, sobretot, necessitem a veure com afecta la zona de baixes emissions i entendre quina serà la proposta definitiva pel que té a veure amb la vinyeta.
És evident que quan arriben circumstàncies com les que entrem ara i l'anunci que es va fer ahir, i la gent no n'és ensenyada i que això tindrà un procés de pedagogia perquè la gent ho sàpiga. Perquè, clar, hi ha molta gent que no ni escolta aquesta ràdio, ni llegeix els diaris, ni fa... Llavors aquest haurà de fer molta pedagogia perquè la gent sàpiga el que haurà de fer, no?
Fa 3 anys que ho hem anunciat, també és veritat que ho deia, no, algú no s'ho creia, no? Però i per tant la pedagogia, hi haurà una campanya comunicativa, enviarem a tots els veïns, hi haurà punts d'informació presencials, però segurament ara hem arrencat no, aquesta setmana dient que això passarà al gener, per tant estarem també 4 mesos informant, però segurament el dia que arrenqui encara hi haurà gent que no ho sabrà.
Perfecte, sí, bueno, és com el canvi de l'euro, que hi havia gent que no ho sabia ni el dia del que passava. Una pregunta, que és, estem parlant d'una cosa que no m'ha explicat. Em pot explicar exactament què s'ha aprovat?
Com
s'aprovarà?
Doncs és una ordenança que el que regula és que els vehicles contaminants, que són aquells que no tenen etiqueta o que quan tu poses la matrícula et veus que no tens etiqueta, ho dic perquè hi ha gent que no l'ha rebut, no? Però això no vol dir que no tinguis etiqueta, doncs els vehicles que no tenen etiqueta no podran circular a partir de l'1 de gener del 2020 entre l'horari de 7 del matí a 8 de la tarda. Per tant, fora d'aquest horari, caps de setmana i festius podran circular i, a més, també doncs, donem 10 autoritzacions perquè si un dia concret han d'anar a passar la ITV, han d'anar al metge, doncs també puguin utilitzar el vehicle doncs, puntualment. Pel que fa a les mercaderies i els vehicles d'alta capacitat, en aquest cas concret, el que fem és que els donem una moratòria d'un any perquè puguin acabar de transformar doncs, tot el parc automobilístic que tenen i, per tant, que puguem acompassar-los i acompanyar-los doncs, de millor manera.
Com puc saber jo que la meva matrícula al meu cotxe no és un cotxe que té l'etiqueta?
Perquè... Doncs això entrant a la nostra pàgina web de l'Ajuntament o a la DGT, poses la matrícula i et diu qui si tens o no tens etiqueta.
Perfecte, això llavors és fàcil. Llavors, vol dir que hi ha un efecte més? És a dir, si jo tinc un cotxe que efectivament no té l'etiqueta i que per tant no el puc utilitzar, la pregunta és, reforçarà el transport públic?
Exacte, això no hem parat d'alguna manera de reforçar el transport públic, però aquí evidentment doncs, també necessitem un reforç, bueno, necessitem posar en marxa la línia 9, necessitem acabar la Sagrera, necessitem millorar Rodalies, el conseller ja ha anunciat també que voldrà presentar un pla de Parcs en Raic i un parc de millora de ferrocarrils, per tant haurem d'enfortir...
Parcs en Raic, perdoni, eh?
Parc en Raic vol dir que tu arribes a una estació de tren, aparques el cotxe i entres al que és el nucli urbà doncs, amb transport
públic. Clar, perquè ara el que passarà és que amb tants vehicles que no poguessin entrar a Barcelona, perquè s'ha calculat quants vehicles estem parlant?
Estem calculant que els que deixaran de circular, calculem que seran uns 50.000.
50.000, són molts cotxes, eh?
Molts
cotxes. Però clar, molts cotxes que potser el que volen és arribar fins a l'àrea metropolitana, fes la corona... I llavors deixar els cotxes forts, amb la qual cosa s'haurà de fer uns pàrquings, diguem, uns accessoris, no? Diríem
els
que era això, no?
Rides, exactament.
Va. Una de les excepcions és que cada vehicle tindrà 10 dies per circular per Barcelona si demana permís previ. 10 només, eh?
Sí. Això també és hem estat mirant, eh? Aquí havia, yeah. No? Si hem de ser 8, si havien de ser 12, al final sortim amb una proposta de 10 i veurem doncs, si finalment són 10 o no, però vaja, creiem que 10, que ve ser, podríem dir, quasi bé un cop al mes, menys a l'estiu, doncs era algo raonable.
Els transportistes es queixen que amb un any de moratori no entren prou.
Bueno, aquí ja fa 3 anys que ho hem anunciat i que ho saben, i per tant, d'alguna manera... Què?
Que en seran 2 ja, no? Gairebé?
No, vull dir, fa 3 anys que ho saben, els hi hem allargat un any més, ja fa 4 que d'alguna manera en som conscients, i aquí hi ha un equilibri. Nosaltres també tenim un altre imperatiu, o sigui, el primer és el de la salut, que aquest no hi ha cap dubte, el segon és que la Unió Europea ens ha portat als tribunals perquè no estem complint tant en el part de Madrid com Barcelona, i per tant hem de complir. Nosaltres hem de fer una mesura que doni una resposta a un imperatiu legal que ens ha fixat la Unió Europea, i per tant no podem d'alguna manera suavitzar en excés, perquè doncs, el pitjor que podríem fer és d'aquí 2 anys dir ha estat insuficient, perquè no hauríem de, per tant no hauríem solucionat el problema que tenim que solucionar.
Ahir quan va sortir, perdó, és que m'acaben d'arribar una notícia a última hora, que el jutjat de vigilància penitenciària número de Castellalló ha permès, amb l'oposició del Ministeri Fiscal, que Iñaki Urdangarín pugui sortir del centre penitenciari d'Àvila 2 dies a la setmana, 8 hores cada dia, per portar una tasca de voluntariat. Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó, en un comunicat, la decisió del jutge de vigilància penitenciària recull que l'elecció del règim de vida, la forma de complir la pena de presó, no està subjecta a la voluntat dels interns, ve regulada per la legislació penitenciària i és imposada imperativament per l'administració, de manera que el seu incompliment és objecte de sanció. O sigui que podrà sortir a feines de voluntariat 2 dies a la setmana, 8 hores diàries. Va, dit això, a Brieva, però haurà de tornar i tornar a Àvila, eh? O sigui que... Bé, podrà, com a mínim, a Madrid són 2 hores i algú, em sembla, hora i poc, una horeta i poc, però difícilment podrà anar a Madrid. Bé, en fi, més coses del que estàvem parlant. Ahir, quan vam parlar del tema, van sortir dubtes a la redacció. Ara escoltarem els oients. Per exemple, jo li llenço les preguntes a la redacció. S'han dit que les multes... Per cert, que les multes van des de 200, em sembla, fins a 1.800. Tio... Si vols... És un gap molt gran.
No, tenim, la multa és de 200 pel que és el turisme i de 500 pel que són els transports de mercaderies o de transport col·lectiu d'alta capacitat. I quan hi ha episodi, les doblem. La de 200 passa a ser de 500 i la de 500 passa a ser de 1.000. Uh-huh. El que també hi ha, i això passa amb totes les multes, que hi ha un segment que en el cas de que hi hagi reincidència o agreujants, podríem arribar, en cas d'episodi, en un vehicle d'alta capacitat o de mercaderies, fins a 1.800. Però perquè ens entenguem, la multa serà o de 200 pel turisme o de 500 per les mercaderies.
Va, per exemple, una cosa que preguntàvem ahir. Si el cotxe està aparcat al carrer i no el toquem, entenem que no passa res?
No passa res perquè estem parlant de circular. De fet, tu el cap de setmana hauries de poder agafar-lo i circular sense cap problema.
D'acord. Amb els vehicles antics o vehicles d'aquests que diuem històrics, hi ha alguna excepció?
Estan en el mateix règim. De fet, tenen les 10 dies d'autorització i normalment fan servir, doncs, els campionats es fan al cap de setmana i per tant tampoc afectaria. I en el cas de que fessin algun campionat entre setmana, com que reclamen una llicència especial, això també els habilita perquè aquell dia el puguin fer servir.
Anava a dir un oient, però és un oient perquè es treballa a la redacció del Món RQ, diu, tinc una moto antiga, si la restauro o canvio el motor, puc circular?
Això haurà de parlar segurament en Direcció General de Tràfic, perquè el que ha d'aconseguir és aconseguir l'etiqueta, que l'etiqueta és un distintiu, eh? O sigui, ha d'aconseguir que passi a ser un vehicle no contaminant. Els canvis de motor, jo crec que és difícil, en aquest sentit.
Què passarà amb els cotxes estrangers que no tenen etiquetes i volen entrar a la ciutat? Poden fer-ho?
Els cotxes estrangers, ja el que habilitem és un registre, el mateix registre on jo tinc aquestes 10 autoritzacions, i pot entrar qualsevol ciutadà de la Unió Europea. De fet, és un registre, està més pensat perquè el farem servir nosaltres, però qualsevol estranger que vulgui entrar haurà també de registrar-se.
Molta gent que necessita el cotxe cada dia no té prou diners per comprar-se un de nou. I s'han previst ajudes, descomptes en transport públic...
Això sí que seria, quan parlem d'aquests plans renoves o de subvencions, sí que estem en converses amb l'Estat, també és veritat que estem en un moment de molta incertesa, però la idea que pogués haver-hi un plan renove per ajudar justament doncs, aquests autònoms que molts cops no tenen aquesta capacitat. Però aquí sí que és cert que amb finances municipals no podem abordar el que hauria de ser un projecte d'ajudar al canvi de vehicle.
Val. Oients. Fot-li.
Jo agafo el cotxe 4 cops al mes per anar a la casa que tinc a fora. Voldria preguntar quin sentit té mediambiental i econòmicament parlant que jo m'hagi de canviar el cotxe, que hagi de destruir aquest cotxe quan faig a l'any 2 o 3.000 quilòmetres i només agafo 4 cops al mes. No seria més lògic vincular-ho a l'ITV i que se'n prohibís fer més de 2, 3, 4.000 quilòmetres a l'any? Entenc que un dièsel contamina, però contamina en funció del que fa servir. I contaminaré molt més destruint el cotxe i comprant-ne un de nou.
Què diu?
No, de fet, en el cas aquest, que estem clarament d'un usuari ocasional, aquí el que entenem és que s'adaptarà a aquest horari, que dèiem de 7 a 8 i caps de setmana, i que amb les excepcions doncs, hi podrà donar resposta. En el cas de que faci un ús doncs, encara més gran, ja no estaríem parlant d'un ús ocasional, i aquí la mesura és molt clara. Haurà de canviar de vehicle o utilitzar un altre mitjà de transport.
El Domènec García pregunta si la ITV queda anul·lada pel que fa a l'aprovació dels gasos, dels cotxes i motos.
Si queda anul·lada?
Sí, la ITV.
No.
S'haurà de fer igual, sí, exactament sí. Igual. Una altra trucada.
La gent que vivim fora de Barcelona i que tenim un vehicle que a partir de l'1 de gener no estarà autoritzat a entrar a la ciutat, què hem de fer si algun dia esporàdicament hem de viatjar i hem d'entrar a Barcelona per alguna qüestió?
Doncs en aquest cas, com dèiem, donar 10 dies d'autorització i per tant no tindrà problema.
La Marta des de Santa Coloma.
Visc a Santa Coloma de Gramenet i utilitzo el cotxe per portar la meva mare minusvàlida, que viu a Nou Barris, al metge. Per desgràcia, és força sovint. Què hem de fer ara?
En aquest cas, el que són vehicles de mobilitat reduïda per persones amb discapacitat quedarien exempts. Per tant, no els afectaria. Per tant, el que hauria d'aconseguir és vincular la situació de la seva mare en el vehicle i poder acreditar doncs, que el fa servir per aquest ús.
L'Agustí de l'immillorable barri d'Horta de Barcelona ens envia això.
Per tota aquella gent que vivim a Barcelona i treballem fora de Barcelona, que no tenim com arribar a la feina si no és amb el vehicle privat, si està contemplada alguna mesura perquè aquesta gent pugui sortir de casa seva. Jo, per exemple, visc a Horta, estic a 300 metres de la Ronda de Dalt i per 300 metres jo no podré agafar la moto per entrar a la Ronda de Dalt, que sí que es pot. La meva pregunta és si hi ha algun tipus de mesura o algun tipus d'estratègia per resoldre aquest problema.
Aquí estem davant d'un cas d'ús habitual. Per tant, quan parlem de casos d'usos habituals, el missatge és o canvi de cotxe o utilitzar transport públic, perquè no tenim alternatives.
Val, el Xavier.
Voldríem saber què passarà amb l'impost de circulació, ja que si només podem circular els caps de setmana, entenc que l'impost s'hauria de reduir.
No, en aquest cas no, perquè, com dèiem, hi ha un horari, vull dir, de fet, es podria circular sortint abans de les 7 o tornant després de les 8, per tant, no està previst que l'impost es pugui reduir. El que sí que està previst és que els vehicles no contaminants doncs sí que tinguin aquesta rebaixa.
Molt bé, una altra trucada de la Pia.
Mira, jo tinc un cotxe matriculat el 2000, però resulta que l'he de canviar i n'agafaria un que és dièsel i és matriculat 2014-2015. I jo no sé si hi haurà restriccions per aquest cotxe, ni tampoc sé on ens podem adreçar per fer les consultes relacionades amb tot aquest tema de les restriccions.
Jo aquí seria molt sincer. Si mirem el que està fent Europa i el que ja ha començat a anunciar la ministra de Transició Ecològica, apunta que això segurament anirà més. Per tant, avui estem en una fase i segurament, a mesura que vagin passant els anys, doncs hi ha cotxes que avui poden circular que ja no podran circular perquè passaran a ser antics i contaminants. En el cas concret doncs dels dièsels amb etiqueta B, doncs sí que se sap doncs, que en algunes ciutats ja els han començat a prohibir. Aquí, de moment, és cert que no tenim cap mesura fixada, però la realitat jo crec que un ha de mirar doncs, cap on apunten els temps, doncs, també per preveure doncs, la situació de vida.
Està responent l'Eloi Badia, que és regidor d'Emergència Climàtica i Transició Energètica de l'Ajuntament de Barcelona, a les trucades dels oients, com, per exemple, aquesta pregunta que fa l'Òscar.
Per què un cotxe matriculat el 31 de desembre del 2005 no pot circular i un cotxe matriculat l'1 de gener del 2006 sí que ho pot fer?
Doncs això és... Hi ha un moment que tu fas un tall i, per tant, es marquen unes etiquetes, es marquen... Això és un estudi que s'ha fet, no?, de contaminants, i, per tant, es fixa el llindar. I és veritat que en el moment que hi ha un llindar, això que acaben de dies, però això no es pot saber.
Què passa amb les autocaravanes? Pregunto un altre oient.
Què passarà amb el tema de les restriccions de trànsit amb els vehicles catalogats com a turisme vivenda, com autocaravanes, furgonetes, Volkswagen, concretament la meva, perquè bàsicament no circulem a diari per Barcelona, el que volem del cotxe, o sigui, de la furgoneta en aquest cas, és agafar-la divendres a la tarda per marxar de Barcelona, no per voltar per les rondes i anar a buscar els nens al col·legi.
Aquí hauríem d'adaptar-nos a l'horari. O sigui, a partir del divendres a les 8 i tot el cap de setmana doncs, podrà fer aquest ús, que entenem que és més d'oci, i per tant, adaptant-se a aquest horari, doncs, podrà seguir fent servir la caravana.
Un altre oient que viu, el Manel de Santa Coloma.
Si visc a Santa Coloma de Gramenet i he d'anar cada dia amb cotxe a la zona de Vall d'Hebron o Mundet, per la ronda puc circular, però podré sortir per la sortida corresponent?
Tornem. Quan és un ús habitual... no podrà. Per tant, no podrà sortir de les rondes, per tant, el que haurà de fer és o trobar un altre mitjà de transport o canviar-se el vehicle.
El Marcel.
He llegit que els vehicles de persones amb mobilitat reduïda estaran exempts d'aquestes restriccions de trànsit. La meva pregunta és com es gestionarà aquesta exempció si la targeta identificativa de mobilitat reduïda va amb la persona i no pas associada a un vehicle determinat?
En aquest cas és això que dèiem, s'haurà d'associar doncs, en quin vehicle és l'habitual i hi haurà un tràmit. Tindrà una regulació especial, tot el que són vehicles de mobilitat reduïda, perquè es dona aquesta casuística que apuntava aquest oient, per tant de poder adaptar al màxim a la realitat de cada família.
L'Òscar.
Tinc dues preguntes. Per què es discrimina els vehicles únicament per antiguitat i no per contaminació real quan es pot demostrar, amb xifres a la mà, que hi ha vehicles nous i vehicles amb etiqueta verda que contaminen més que molts vehicles antics? I segon, li voldria preguntar si aquestes mesures per la eliminació dels vehicles antics tenen res a veure amb que la indústria automobilística hagi baixat les vendes de vehicles nous en un 30% el darrer any.
Doncs comencem per la segona. No, la resposta és que estem responent al, ho hem dit, el principal problema de salut que té Barcelona i l'única cosa que jo crec que, i això ho podem assegurar, que ha motivat doncs, fer aquest pas és la salut. Per tant, jo crec que es donarà resposta a un tema de salut i, per tant, aquí no han jugat cap indústria automobilística. I la primera, aquí comentar doncs, que sí que vam fer un estudi conjuntament amb el RAC i l'àrea metropolitana, el que vam analitzar 90.000 vehicles del parc circulant i es va poder demostrar que les etiquetes sí que ajustaven correctament doncs, als grups de contaminació. Per tant, aquella etiqueta doncs, que té una graduació doncs, de menys contaminant, vam poder certificar que era així. És cert que en algunes casuístiques concretes, en algun model concret de cotxe, podríem trobar doncs, aquesta diferència que aquest oient ha marcat. Però en termes generals, el sistema d'etiquetes és un sistema doncs, que dona una resposta correcta si el que estem analitzant és la contaminació.
L'Òscar.
Tinc un cotxe que és d'abril del 2004 i, en teoria, per data i la llei, no em permetria entrar a la ciutat. Però, si fico la matrícula a la pàgina de la Direcció General de Trànsit, em diu que me'n concedeixen l'etiqueta groga amb la lletra B. Què tinc que fer? Puc entrar? No puc entrar?
Doncs en aquest cas el que analitzem és el motor, no tant fins a l'any de matriculació. Jo el que li recomanaria és que faci una consulta més activa, doncs especificant aquest cas per tenir la seguretat. En principi el sistema de matrícules funciona, però com que és veritat que es troba en aquest llindar, doncs que ho reconsulti dient, escolta, és així, i que tingui la confirmació.
El Toni.
Visc a Lloret. De tant en tant m'agrada anar al Liceu o a veure algun espectacle a Barcelona. És evident que quan acaben les funcions no hi ha transport públic per tornar. Què hem de fer els que no vivim a la ciutat?
Doncs en aquest cas tindrà 10 dies per poder fer aquest ús i en el cas doncs, que el vulgui fer més haurà de trobar un mitjà de transport alternatiu.
Val, més preguntes als oients. Un altre Òscar, avui el matí d'Òscar.
Tinc un cotxe dièsel d'uns 15 anys, per tant queda fora de circulació a partir de l'any que ve. Jo tinc aparcat al carrer I, clar, segons la normativa municipal l'he de moure cada 3 dies, perquè si no me'l multen. Aleshores, què faig? O me'l multen per una banda si m'enganxen circulant? O hi ha una explicació que valoraran els guàrdies urbanos? Es podrà deixar més de 3 dies aparcat al lloc? Com anirà això?
Doncs, en aquest cas, això l'hauria d'estudiar. Jo no tenia consciència aquests 3 dies. Sí que és veritat que l'horari li permetria moure'l a la nit, però vaja, no crec que vingui d'una setmana, eh? Vull dir, en tot cas, és una consulta que haurem d'afinar.
Un altre tema.
Voldria saber quines són les motos afectades per les baixes emissions.
Doncs en aquest cas és el mateix, eh? Quan tu poses, és molt important, afecta tant a cotxes com a motos. Per tant, les motos també tenen aquest sistema d'etiquetes, que com dèiem, l'important no és l'etiqueta, sinó saber que la tens, i per tant han de veure la seva matrícula, i en allà se'ls indicarà doncs, si tenen, poden circular o no poden circular.
L'Elisabet.
Mireu, jo tinc un cotxe matriculat a l'any 2000, en canvi no he rebut la nota de l'etiqueta verda. I tinc dret?
Sí, això també és important. Molta gent ho diu, escolta, jo no he rebut l'etiqueta. És cert, la Direcció General de Tràfic va ser un enviament, però que no el va enviar a tothom.
Que algun dia, com deia avui l'Enric Sierra, es preguntava aquest matí al Món RQ, es preguntava, el fabricant d'etiquetes és a fotre d'or, però algú algun dia ens hauria de donar explicacions sobre on van anar a parar aquestes etiquetes i exactament què se n'ha fet d'elles.
Això és una... Aquesta sí que no ha de ser respondre, eh? Però el que hem de saber és que no cal dur l'etiqueta. Nosaltres el que fem és llegir matrícules. Això ho faran tant les controls que estan en peu com a les càmeres que hi hauran, llegeixen matrícules. Per tant, no busquen si hi ha o no hi ha etiqueta. L'etiqueta és un sistema, podríem dir, més pedagògic, perquè jo quan poso la meva matrícula i veig l'etiqueta, doncs sé en quin règim estic. Però el que nosaltres fem és llegir matrícules. Per tant, si algú la vol sol·licitar, ho ha de fer a través de correu. Em sembla que té un import, no sé si és de 5 o de 8 euros, però que també la gent sàpiga que nosaltres el que farem és llegir matrícules i, per tant, si han comprovat que poden circular, doncs no s'han de preocupar.
Val. Hi ha una cosa que per exemple, càmeres. Hi ha el tema de les càmeres als ciutats és un gran debat. És un gran debat sobre la privacitat de la gent i tots plegats. Ignoro quantes càmeres hi ha en aquests moments pels carrers de Barcelona. N'hi haurà més, interpreto.
Hi hauran, estem pensant en 45 punts de control, sí.
Noves?
Noves càmeres.
45 càmeres noves.
Sí.
O sigui, 45 punts de control nous situades bàsicament on?
Doncs a les entrades de la ronda i també, doncs, sobretot aquests punts doncs, que són els neuràlgics, que són els que hem de detectar.
Perfecte. I amb això ja n'hi haurà suficient?
A més, hi haurà punts de control policial i, per tant, també hi haurà doncs els típics que fem sempre de control de trànsit i, per tant, amb aquests dos sistemes, sí. El que jo crec és que realment serà efectiva la mesura. Per tant, el que ens trobarem és amb un canvi d'ús bastant ràpid. No és que la gent pugui pensar que, escolta, mira, doncs me'n podré sortir i trobaré escletxes. No, realment la mesura serà molt completa, amb 45 punts de control, doncs tothom d'alguna manera hi passarà algun dia i, per tant, el missatge és molt clar, no us podrà circular perquè ens hi va la vida.
Aquestes càmeres també serviran per velocitats?
No. És un sistema en el que, a més, estem també treballant perquè pugui ser homologable i, per tant, la multa pugui ser, doncs, a més, fefent i és només per detecció de matrícules en els temes de contaminació.
D'acord. Hi ha el president de la Federació d'Autoescoles de Catalunya, el Raül Baldric, que ens va preguntar que el punt de recàrrega del Paral·lel fa mesos que no va, tampoc funcionen els dos de l'Avinguda Diagonal i el del Pla de Palau. Si l'Ajuntament aposta per la mobilitat sostenible, perquè no hi ha manteniment en els punts de recàrrega?
Doncs mira, ens els apuntem i sí que farem la consulta. Suposo que deuen estar en tràmit doncs, de manteniment. Uh-huh. I, evidentment, la xarxa d'electrolineres no? S'ha d'anar ampliant, sabent que aquest també és important, que la majoria de càrregues les farem a casa. El sistema de vehicle elèctric el que preveu és que les fem a casa.
Diu que a l'aeroport de Barcelona no hi ha carregador, si ho pensen solucionar.
Aquí segurament nosaltres com a Ajuntament de Barcelona no hi podem arribar, en tot cas sí que evidentment podem fer la sol·licitud i conèixer doncs, quines són les previsions.
I una última pregunta, el Gerard, des de Vilanova i la Geltrú, diu que cada dia va de Vilanova a Sant Cugat a treballar. El transport públic triga 2 hores, en el cotxe un dièsel del 2005 triga 40 minuts. Quan es va comprar el cotxe ningú li va dir que un dia no el podria fer servir per anar a treballar. Què ha de fer? Comprar-se un cotxe nou? És la línia una mica del que comentaven abans, no?
En aquest cas, concretament suposo que és possible que no entri per la zona de baixes emissions, però sabem que el conseller Damià ja ha anunciat que totes aquelles ciutats grans de Catalunya vol que també tinguin zones de baixes emissions, per tant, és una mesura que es anirà extenent doncs, a tot el territori.
Molt bé. Preguntes a la taula, el Toni Aire, per començar, després jo la petalera, endavant que hi hagi de preguntar.
Bueno, sí, no, jo tenia una pregunta sobre precisament el vehicle elèctric i els punts de recàrrega, però afirmar només una cosa, molt a favor de que es faci això, però molt a favor que es faci de veritat i de forma forma racional. Ho dic per una cosa. Jo crec que és insostenible 351 morts a l'any per la contaminació. No es poden aguantar els nivells de contaminació que tenim i, per tant, s'han de fer coses i s'han de fer coses decidides. M'estranyaria que, si no ho fa un govern com el seu, que ho faci algú altre, perquè tots estem molt d'acord. Jo crec que la qüestió de la contaminació del medi ambient ha superat ja, diguéssim, fronteres ideològiques. Jo crec que bastant transversalment s'ha arribat a la conclusió que això és una qüestió que s'ha d'abordar, però si en teoria els més sostenibles o defensors de la qüestió ecològica no s'hi atreveixen, tindrà costos, evidentment. Jo crec que serà difícil que ho faci ningú. Dit això, suposo que hi aplicaran també un punt de flexibilitat o d'adaptació, com va fer Carmen a Madrid amb això de l'Almer o del Madrid Central, perquè va començar d'una manera i es van adaptant. No sé si vostès tenen previsió de possibles coses que s'hauran d'anar ajustant o si tenen aquesta predisposició, que entenc que és una qüestió d'aplicar el sentit comú moltes vegades.
Per suposat, també dic que els primers 3 mesos la campanya serà únicament informativa, per tant, el règim sancionador no arrencarà fins l'1 d'abril, això també ens permetrà millorar la comunicació. Tenim aquest any de moratòria i, evidentment, és una mesura que està en estudi i que haurà d'incorporar casuístiques i millores. Jo crec que en la lletra petita solucionarem pràcticament tots els problemes, no? I és aquí on hem de saber, doncs, acompanyar aquesta transició.
No aniran tan a sac com amb la superilla del Poble Nou, per tant.
Bueno, portem 3 anys. Aquesta mesura...
Ja, els veïns ho sabem.
Aquesta mesura fa 3 anys que l'estem treballant. És cert que el dia que arrenca és el dia que es nota i que, per tant, sembla que vingui d'ahir mateix, no? Però ja fa 3 anys, doncs, que estem anunciant que a partir del 2020, doncs, els vehicles més contaminants no podran circular.
Joan López Alegre.
Escolta, jo que soc de fora, i vinc amb cotxe a Barcelona, l'escolto, i òbviament tothom està a favor de millorar la salut de la gent, però quan l'escolto, si em permet, veig com un desequilibri. Veig que té molt clar el règim sancionador, les normes i totes les prohibicions, i veig que les seves respostes, que s'ho té molt estudiat, no té tan clares totes les alternatives, no? O sigui, clar, vostè està dient, posarem multes, la gent s'haurà de comprar un cotxe, per cert, vindran menys avions i menys vaixells, amb la qual segurament molta gent tindrà menys feina, però, en canvi, no veig clares moltes de les solucions a les seves prohibicions. O sigui, crec que presenta vostè un pla bo per curar la salut de la gent, però, si m'ho permet, no veig tan clar que tothom tingui alternativa. No tothom es pot comprar un cotxe, no tothom té un transport públic, i una darrera cosa molt ràpida. Escolti'm, els peatges, en el cas de Barcelona, no són dissuasoris. A dia d'avui, moltes de les autopistes, la C32, no tenen una alternativa, perquè l'antiga Nacional s'ha convertit senzillament en un carrer de poble. Són merament caixes registradores perquè algú guanyi calés. O sigui que jo crec que s'ho tenen que treballar una mica més. I si no vol, no m'ho digui. Però vostè quin cotxe té?
Molt bé. Doncs potser no hem parlat d'alternatives perquè hem fet una seqüència amb els oients on, evidentment, anàvem a resoldre dubtes, però d'alternatives sí que en tenim. De fet, per exemple, una de les alternatives és que donem 3 anys gratuït de tot el que és el transport públic, que és aquesta T verda, i avui en dia s'han registrat 5.000 persones. Per tant, 5.000 persones que estàvem en fase d'episodi i encara no ha començat la mesura de restriccions, i han sol·licitat, que vol dir que han desballestat un cotxe que era contaminant, i han sol·licitat poder tenir 3 anys de transport públic gratuït. Alternatives és fer la xarxa ortogonal. La xarxa ortogonal també va aixecar, doncs, d'alguna manera moltes incomoditats, però tothom reconeix, doncs, que el passatge ha millorat i que, per tant, el servei és de major qualitat. Alternatives és, doncs, activar tot el que ha de ser la culminació de la línia 9. Alternativa serà els Parks and Rides, alternativa serà millorar Ferrocarril General de Catalunya, alternatives ha de ser Rodalies... No, hi ha coses que ja són. Arribar al metro a la Marina és una alternativa, i que la línia 9 arribi a l'aeroport és una alternativa. La connexió del tramvia que ja hem aprovat és una alternativa. Evidentment, l'alternativa més important és la del transport públic, sobretot perquè s'ha demostrat que a mesura que augmentem transport públic, augmenta el passatge. Per tant, hi ha una demanda de transport públic. I també, doncs, haurem d'acabar d'ajustar, i això també tot el que són el transport interurbà. Hem de millorar el transport interurbà d'autobusos i de ferrocarril i rodalies. Això serà inevitable.
Bernat Adeu.
Jo no puc sinó aplaudir la mesura de l'Ajuntament, i sobretot perquè hem de dir les coses molt clar. Ens estem adonant, a més científica, amb una objectivitat científica, de que portem uns vehicles que ens transporten però que ens maten. Llavors, aquesta és la cosa. És a dir, i tots els que correm per Barcelona, fem això tan absurd de fer running per Barcelona, sabem que quan corres una hora per Barcelona és pràcticament com si t'hagis fumat un puro. I jo sóc fumador, però jo sóc fumador i em destrosso els pulmons jo perquè vull. Llavors, clar, m'ha fet molta gràcia la trucada d'un senyor que diu, escolti, és que jo surto poc. Bueno, però si és que el seu instrument de transport ens mata, és igual que surti poc. Vostè deixa de fer servir aquest cotxe. I això implica sacrificis i implica un canvi econòmic, evidentment, però és que tots els canvis a positiu impliquen sacrificis. I si això ens ha fet viure més, doncs és un canvi positiu. Ara, i a part de raó el que diuen el Joan, hi ha moltes mesures adjacents que faran que això sigui un èxit o no. Però jo amb això també estic amb l'Ajuntament. Algú ha de fer de llebre. És a dir, algú ha de dir que la manera que tenim de transportar-nos és absurda i ens mata.
Com sempre, escolta'm, les coses... com sempre, tot em pots fer un debat. Jo recordo haver-me fotut en contra de per què hem de deixar de fumar. I fumador, exfumador, exfumador. Per què? Escolta'm, què vol dir que en un lloc privat, com és un estudi de ràdio, s'ha de deixar de fumar si els altres volen fumar? I aquí, aquí, en aquest estudi, uns dilluns a la nit... Ens ajuntàvem sis personatges, tots fumant, des dels puros de l'enyorat Carlos Pérez de Rozas, els puros d'en Jordi Bosch, els cigarretes d'en Fermí Puig, i tothom fumava.
Com jo me'l fumaria ara, i m'aguanto
perquè em mato jo. I ara el que pensem tots és...
Quina barbaritat.
Aquí fumàvem.
Els avions.
Els avions fumaven.
A les cues dels avions.
De fet, hi ha avions que encara conservaven, ara ja no, però conservaven encara el cendrer.
I per això els fumadors, de tant en tant, quan estem a una taula, fem l'esforç, que ens semblava un esforç brutal, d'aixecar-nos, sortir al lloc, i fumar, i matar-nos a nosaltres mateixos, cosa de la qual tenim tot el dret del món, cal dir-ho. Ara, això de sortir i córrer per la ciutat i tornar traient escuma per la boca, que sembla cridar, ho facis poc, ho facis molt, ho facis un dia, ho facis dos dies, és matar la gent. I matar la gent s'ha de prohibir.
Havia que dir-ho a Rocío Martínez Sant Pere des de Madrid. Rocío.
Jo, que soc superdefensora de Madrid Central, doncs imagina't amb això de Barcelona, molt més, i que sempre critiquem els polítics, doncs avui és un dia per felicitar-los, que són mesures necessàries, difícils de prendre, que s'hauran d'ajustar, això ho ha reconegut el regidor, i per tant, felicitats. Jo l'únic que afegiria... és que, evidentment, el vehicle privat contamina, però hi ha moltes altres coses que contaminen molt, a les quals també ens haurem d'afrontar. Parlo de la indústria, de la quantitat d'aigua que s'utilitza per fabricar una samarreta, o l'edificació, que és una cosa brutal sobre la que mai ens centrem, i per tant felicitats i ànims, perquè queda molta feina a fer, però a mi em dona molt orgull com a barcelonina que això passi per primer cop a l'àrea metropolitana de Barcelona, la veritat, perquè està molt bé i és necessari fer-ho, encara que ens foti, que jo també sóc fumadora i en fons no poder fumar, però ho entenc, i escolta, pues, també entenc que no es pugui entrar al cotxe a la ciutat, s'ha acabat, pues no es pot.
Bueno, i conseller, sabrem quina incidència ha tingut en la salut pública el fet que tot això pugui passar. És clar que evidentment aquí hi haurà uns conflictes importants, per exemple, el Parc en Raid, és a dir, s'haurà de construir. Que es construirà quan trigaran a construir-se, quan n'hi haurà.
Exacte. No, tota la infraestructura, com bé deies, això segurament anirà arribant i anirà completant-se. Parlem molt de les morts, però les afectacions a la salut i a malalties, bueno, que no acaben en mort, són també moltíssimes, no? El desenvolupament cognitiu dels nostres infants, vull dir que l'afectació a la salut té una magnitud i una força que, quan l'Agència de Salut de Barcelona deia, és el principal problema de la ciutat. I això ho hem d'entendre. O entenem que és el principal problema de la ciutat o no trobarem la solució, no? I per això la mesura, doncs, té aquesta envergadura i té aquesta transformació.
Anem acabant. Pere Mas, té una pregunta, em sembla, Pere?
Sí, un aclariment, perquè em sembla que no ho hem dit. El primer trimestre de l'any vinent, en un principi, la gent no se la multarà, se l'evitarà.
Sí, serà el règim sancionador no arrencarà fins l'1 d'abril, mm-hmm. i per tant estarem amb la campanya comunicativa. Estarà tot en marxa, mm-hmm. les càmeres estaran en marxa, els sistemes d'informació...
Direm, rebem multes, dient que no ens la cobren, no?
Rebarem, exacte. Diran, serà vostè ha entrat a una zona de baixes emissions, això no està permès, mm-hmm. l'informem que això té un règim de sancionador tant, i que a partir de l'1 d'abril aquesta multa serà efectiva.
Amonestació verbal.
Un lament, que jo crec que hi ha hagut algun dels casos clars. Els oients han plantejat casos molt interessants i molt específics. El pobre senyor de Lloret, que vol venir al teatre, només podrà anar 10 cops a l'any al teatre amb el seu cotxe, perquè vostè li ha vingut a dir, hi ha alternatives. Bueno, l'alternativa és que vagi amb un cotxe d'un altre o que torni caminant.
No,
o,
sí, l'1 d'abril, el Jordi sí. Nieto, que ve de Terrassa.
Sí.
Clar, i a més unes hores intempestives. A la tornada, vingui en tren. A la tornada hi haurà més trens? O sigui, aquest és el dubte que hi haurà.
Clar, segurament, aquí és veritat que, per exemple, que hi hagi un repic a les 8, a partir de les 8, això encara no ho sabem si serà així ni en quina magnitud. És cert que hi ha diferents tipologies, gent que s'adapta a l'horari, gent que es canvia el vehicle o gent que utilitza un altre mitjà de transport. Això haurem d'ajustar. En aquest cas concret, és cert, hi ha un punt en el que hi ha algunes situacions particulars doncs que, evidentment, no resolen.
Com el tema del cap de setmana. Jo crec que aquesta limitació, que és de 7 del matí a 8 del vespre, jo crec que el divendres hauria de ser de 7 del matí a 3 de la tarda, o 4 o 5 de la tarda, perquè és notori i palmari que la majoria de les feines la gent desapareix els divendres a la tarda i fot el camp. O sigui, no, si te'n vas el cap de setmana com a ruga, amb el cotxe no has d'estar allà amb el rellotge al carrer esperant que siguin les 8 per fotre el camp. Estic fent una mica d'ironia, però realment jo crec que aquest límit del divendres tarda, si la idea és que el cap de setmana es pugui circular, s'ha de reconsiderar.
I, bueno, la idea és... La idea és que nosaltres puguem, o sigui, l'objectiu no és que pugui circular el cap de setmana, l'objectiu és que puguem complir amb els estàndards de qualitat de l'aire. Per tant, l'afectació d'alliberar el divendres a la tarda no és menor. O sigui, l'impacte que té sobre l'emissió de contaminants no és menor. És cert que és un dels debats que segurament apareixerà, estem en 3 mesos de tramitació, però hem de tenir en compte que el pitjor que podríem fer és que d'aquí 2 anys diguem que ha sigut insuficient, perquè llavors la solució que ens pensàvem que havíem trobat ho ha deixat de ser. Però aquí que hem de valorar és si l'impacte d'alliberar el divendres a la tarda és assumible o no és assumible en temes de salut i en temes de qualitat de l'aire.
Hi ha molta gent que es pregunta si hi ha algun telèfon de consultes, alguna oficina on la ciutadania es pugui adreçar per informar-se.
Hi ha una pàgina web específica, hi ha tot el sistema d'informació regulat de l'Ajuntament, hi haurà també oficina presencial, que volem que n'hi hagi una a l'àrea metropolitana i una també a la ciutat de Barcelona, i per tant sí, la campanya de comunicació serà intensiva. I responc a la del cotxe, perquè
sí.
En el meu cas jo sóc un d'aquests que tenen...
Hi ha una informació d'una web, que era el Metrópoli de Vierta, que deia que el regidor d'Emergència Climàtica de Barcelona té un cotxe molt contaminant, una furgoneta de l'any 94. Que
sí,
no
jo tinc una d'aquestes furgonetes històriques Volkswagens camperitzada, jo la faig servir ni ocasional, ni en els cas de setmana, la faig servir poquíssim, i ja he pres el convenciment doncs, que igualment, encara que la pogués fer servir, també la canviaré, doncs, perquè també crec que és el que toca fer en aquest moment.
Vostè s'ho pot pagar, el millor, però no tothom ho podrà fer. Això que fan és molt difícil.
Segurament no aniré a un règim de tinença de vehicle.
Digue'ls els autònoms que viuen en amunt i avall.
Per cert, el dia 2 de gener, que no sé en què cau, el dia 2 de gener, espera un moment, el 2 de gener és un dijous. A punt de venir, perquè és que tenim moltes trucades dels molts oients, de molts oients, i moltes consultes, no és veritat, hi ha moltes consultes de molts oients sobre el tema que ens ocupa, perquè és evident que és un tema que la ciutadania no neix ensenyada, tothom deu estar entrant a la pàgina de la DGT per saber si va posar la matrícula al seu cotxe, si el seu cotxe és contaminant o no és contaminant, i de quan... Clar, i això és evident que si...
També està bé que la ciutadania penqui, eh?
Ara és un punt de consens, això.
És que sembla que ara...
Google no és tan complicat.
La clau és saber, efectivament, si el cotxe contamina o no contamina, si contamina molt o contamina poc.
Exacte, contaminen tots.
Més o menys, efectivament. Eloi Badia, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i fes molt aviat.
Moltes gràcies.